Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és dimecres 5 de maig i, saben, hi ha una nova paraula a acceptar en la RAE. La paraula es diu covidiota. Persona que es nega a complir les normes sanitàries dictades contra el Covid, contra el contagi de la Covid-19. Ara sí, es posem en marxa Víctor Manuel Rubio Bóveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
També Maria Ventura López. Molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Vos ha agradat, no?, la paraula covidiota?
Molt fan, molt fan d'aquesta paraula.
La definició és el que se pensa que estan en la mascareta no te s'escolta per el mòbil. Que ne veig a més d'un que se baixa la mascareta perquè diu que si no, no s'escucha el mòbil quan llamo.
No, no. A més, des que portem mòbil, les converses són públiques per complet. Perquè tot el món xilla molt, entonces se'ns entrem de tot lo que està dient l'altra persona. Curiositat, 6 coses que no hem de fer en pressa. Enamorar-nos, prendre decisions, regalar la confiança, no tenir que tindre pressa, menjar, juzgar el caràcter d'algú, uh-huh, i també pensar que coneixes algú. No vull parlar de les eleccions de Madrid, val? Però quan ja pensaven que coneixíem a tots els líders d'aquest país, sempre seguissin sorprenent-nos. Què us pareix la decisió de Pablo Iglesias de que hagi decidit deixar-se ser el cap visible o tindre un puesto en la política remunerada, estic parlant.
Així pel matí, en les apostes estava clar que se n'anava,
Donar-li que en l'aposta, si jo vaig comentar, però no vaig apostar res. No, que es veia vindre, jo sempre que ell va, quan ell va decidir anar-se'n de vicepresident, jo ja vaig comentar així al micròfon que dubtava de que ell acatara les normes en Podemos d'algú per damunt d'ell quan ell havia sigut un dels creadors. Però sí que és veritat que el partit podria anar millor sense aquesta figura. I després, però jo pense que com a periodista el tirarem a faltar, no? Com a personatge polític.
Jo sí me deixes afegir.
D'anècdotes i de coses així.
Crec que el partit té que fer un replantejament prou serio, En Catalunya se van quedar igual, en Euskadi van baixar, en Galícia van baixar, ahir van baixar.
Ahir no van baixar, bueno, van pujar un.
Bueno, però más Madrid que digamos, que és el que tindrien que superar, no el van superar.
És que Mas Madrid té una altra essència i dins de la Comunitat de Madrid bé, és més fort, no? Diguem. És el pas al mateix com així a la Comunitat Valenciana amb Compromís, no? Que és l'homòleg de Mas Madrid així a la comunitat i està per damunt de Unidas Podemos.
Pablo Iglesias i Albert Rivera estaven cridats a ser els estandartes de trencar el bipartidisme i els dos han desaparegut de l'escenari. Vamos. Però, cuidao, jo vaig a matisar un poc aquestes paraules. Desaparegut, no sé si desaparegut, sinó han deixat d'estar al capdavant, o sigui, d'estar visibles. perquè en teoria el debat, o sigui, la mort de Ciudadanos ha estat també de la mar d'Albert Rivera. Per tant, podem esperar que acabi passant lo mateix en Unides Podemos?
Jo espero que no, simplement perquè, per exemple, hem dit així ja moltes voltes que Yolanda Díaz ens pareix també una bona proposta per contraposar, no?
Sí, però fica't per lo que me parles. Pablo Iglesias treballava en Izquierda Unida de la mà de Yolanda Díaz.
Ja, també.
És a dir, ell arriba, ella era la seva, és la seva successora, però Iglesias va fundar Podem des d'aquell laboratori d'idees de la Facultat de Ciències Polítiques de la Complutense, en figures com Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Luis Alegre i, a més, en els anticapitalistes Teresa Rodríguez i Miguel Urbán. És a dir, ell ja venia de la mà de la que avui van a posar al capdavant. Cuidao que no ens trobem en un Ciudadanos que quan Albert Rivera dimiteix i deixa a Inés Arrimadas, que, si no compleix lo que este líder que s'ha fet al costat té previst per a este partit, acaba destrossant-lo com ha sigut lo que ha passat en Ciudadanos. No sé, és algo que jo vos apunto.
Jo la lectura meua és que Ciudadanos ha ir pràcticament ja va donar per acabat i Podemos està pràcticament al caure.
Però fija't...
I són els dos partits que van vindre per a canviar-ho tot. És que
bueno,
al final,
van trencar el bipartidisme. Jo recorde fa molts, molts... Bueno, fa molts, sí. Vaig que faig una eternitat. Aquell moment en què estava entrevistant-los... Évole. I que estan els dos. I tu te dones compte que com són aquelles generacions que venien a trencar un poc estos dos partits que estaven ja que feien un poc d'olor a naftalina i ells venen com una onada nova, no? I, sin embargo, Ciudadanos, Albert Rivera cau i uns anys després, bueno, no tant, ha caigut Pablo Iglesias i, clar, la por que pot tindre la gent d'Unides Podem és que si Pablo Iglesias s'aparta i este partit no seguís aquestes directrius, ocorre que com en Ciudadanos, que és el que ha passat. En fin, el Partit Popular 65 vots i Mas Madrid 614. Els dos grans guanyadors. Mas Madrid puja exponencialment, és aixina. PSOE cau derrotat. Vox pues pràcticament sí, ha pujat, però la gent s'ha inclinat per el Partit Popular. Podem també ha pujat. Unides Podem també ha pujat. I és cert, diria que en aquest cas és Podem Esquerra Unida. Val? Entonces, però clar, si mirem, per exemple, Ciudadanos té 129.216 vots que han anat a la basura.
Totalment.
On haveren anat estos vots? Què vos pareix? Haveren anat al PSOE, a Mas Madrid, a Unides Podem, al PP?
Jo crec que al PP, És més, crec que se'ls han engolit quasi tots el Partit Popular. I a més, jo crec que els vots del Partit Socialista que han baixat han anat al Partit Popular, molts d'ells. Alguns se n'hauran anat a Podemos i Mas Madrid, però és veritat que es veu clarament que tots els barris obrers de Madrid ha guanyat el Partit Popular.
També per la lectura que també havíem fet abans, que quanta gent haurà votat en por de dir igual l'altra opció és apostar més per la sanitat, però el meu bar, que jo depèn d'ell per a guanyar-me la vida,
home,
estarà tancada a les 10 o a les 11 de la nit.
Jo tinc clar que la victòria d'Ayuso ve per ahí, per el no tancament de l'hostaleria.
Arreglo seguit això, algo molt graciós és... Qui ha perdut? Os comencem per qui ha guanyat? Pues bueno, diuen, també la campanya l'han fet els amos dels bars. És molt graciós. Bars i restaurant, també Mònica García i Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, que és el que està darrere d'Ayuso.
D'Ayuso. És el que estava també en el gabinet de Aznar i també ha sigut un guanyador. A qui ha guanyat Miguel Ángel Rodríguez? A Iván Redondo. I perden, efectivament, Iván Redondo, Arrimadas a Iglesias. Això és, les enquestes és el que diuen.
Sí. Bé, ahir també estava el debat de qui ha guanyat, el Partit Popular o Ayuso. I per a mi ha guanyat Ayuso. Totalment. O sigui, i el tema ara ve, que és el que passarà amb Pablo Casado. La figura d'Ayuso funcionaria a nivell nacional?
Yo lo que pensé es que si no está Ayuso no trae ni ese resultado.
Sí, sí, pero sin embargo también pecha Ayuso muy Madrid.
Claro. Yo pensé que fuera de Madrid, por ejemplo, tenim la baralla también del Partido Popular de Feijóo, ¿no? A més moderació, que también agrada molta gent.
Sí, Feijóo quizá sigue una persona que a nivel nacional té més popularitat i Ayuso està és molt Madrid.
Molt Madrid.
Però bueno, Ayuso també ha sigut aquesta coyuntura i el fet de que és que tu te dones compte que en cada bar i restaurant estàvem fent campanya per Ayuso?
Sí, sí, clar, clar.
Estàvem fent campanya per Ayuso.
Però és que hi ha molta gent, Susana, que depèn del seu propi bar per a seguir vivint.
Sí, jo soc la primera que defen els empresaris perquè em faig una brutalitat el que els toca passar. Jo dia, ante tot, el que més vos interessa és la salut, però tu a una persona per a dir-li no pots treballar-te és que tindré-li un subsidi i tu tens que, o almenys, deixar de cobrar els impostos, sí, és que era una brutalitat.
És veritat que el Partit Popular a Madrid ha deixat de financiar moltíssim la sanitat durant els últims anys i gran part de la part roïna que ha passat Madrid ha sigut perquè la majoria dels seus ingressos no s'ha deteriorat moltíssim la sanitat pública. I jo tinc conegudes que diuen que tenen que passar 10 dies fins que t'atenguen a un consultori mèdic i que no pots entrar. O sigui, i diu, ara ja veurem. O sigui, jo contraposar, és veritat que de l'economia tenim que minxar, però és veritat que Madrid ho ha passat molt malament en el tema del Covid.
Bueno,
i ha sigut una barbaritat veure com teníem tot tancat i hi havia concòrdia en totes les comunitats autònomes, menys Madrid, i els francesos acampaven a les seues anxes per Madrid central. A mi això em va parecer una barbaritat i crec que com jo pensa moltíssima gent.
La gent de fora, la gent que està allí ha votat a Ayuso.
Sí, sí, jo ja ho sé, jo ja ho sé.
I cuidao, perquè Más Madrid i Unidas Podemos han tret 34 escanys, que això ni el 2015, ni en els seus millors moments, eh?
Uh-huh.
34 escons, ojo. És dir, no perquem de vista que... Bueno, i això és com este matí que jo dic, hombre, la veritat és que jo sent Garrejón i me pareix un tio molt intel·ligent i tal, i me diuen, claro, esto es el pijerío de izquierdas. Me ho han dit tal qual. Pijerío de izquierdas. En fin, ja en parla prou de Madrid, a més avui pegarem una de Madrid, que pa què.
Sí.
Sabeu que el Gulliver ha tancat sense plaça a l'espera d'unes noves auditories que revisa els tobogans? Per què?
Sí.
Pues perquè els xiquets van tindre, els últims xiquets que han fet allí excursions, sabeu que tots han anat al Gulliver, han eixit, després d'haver-lo restaurat, en irritacions en la pell.
Sí, ho vam xerrar justament ahir, fora de micro, i sí, és veritat que van eixir, es va reobrir i molts d'ells van acabar en moltes ferides. A més, hi van haver molts memes, diguem, no? Així a nivell autonòmic, en aquest tema.
I per una altra banda... València, tenim falles. L'Ajuntament de València preveu poder celebrar les falles en el segon semestre de el 2021, segons ha informat este imatge, o sigui, ahir, la Consellal de Cultura Festiva, Carlos Galeana, tras reunir-se amb la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, que per cert, l'altre dia em comentaven, esta dona és valenciana, perquè parla en un accent molt estrany.
Sí.
Eh? En fin, bueno, però al final el que volem és que ho faci bé.
Sí.
La consellera de Sanitat ha mantès ahir un encontre en el col·lectivo Fallero i, segons ha explicat Galeana en les declaracions mitjos, ha traslladat al sector que la mesa interdepartamental per la prevenció i actuació de la Covid-19 analitzarà esta setmana la celebració de les festes patronals de la Comunitat Valenciana. I jo vinc tota contenta i li dic, Maria, crida a Borriana.
I Maria ha cridat corrents a Borriana per veure si faran falles. I clar, m'han dit, calma.
Espera, espera, vamos a la interparte.
Sí, clar, clar. M'han informat que estan parlant, no? Tindran que reunir-se, si d'això la regidoria de falles, tindrà que reunir-se també amb els casals fallers, amb les entitats falleres de la ciutat, per veure si finalment es fan falles. Sí que és veritat que la Vall d'Uxó, abans de tot això, ja va dir, crec que va ser... fa unes setmanes, tal, que ells que han decidit no fer falles. Veurem què és el que passa a Borriana.
No sé, jo... els artistes fallers m'ho van dir, clar, o sigui, jo vaig parlar en alguns d'ells i me van dir, nosaltres volem plantar i cremar.
I cremar, clar, perquè si reactive l'economia fa falta que es cremen les falles i donar pas a un nou cicle faller, perquè així també es mourà el tèxtil, la joieria i tots els... Què fas ahí sin
que les perruqueries també.
Les perruqueries.
Vamos, és un motor econòmic.
Clar, és que és així.
I a més som referent del món sencer quan se planten falles. Uh-huh. Un paquet amb droga al·lucinògena molt perillosa, coneguda com la molècula de Dios, ha sigut interceptada en l'aeroport d'Alicant. Venia de Mèxic en bosses que simulaven incens aromàtic. Ojito que con la molècula de Dios, perquè és esta, és un psicoactiu que se troba de forma natural en la pell d'alguns exemplars de sapo.
Sí, això t'anava a dir, jo crec que és el de la pell de sapo.
Provoquen, el consum provoca alteracions al ritme cardíac en riesgo de mort. Però vamos, que
és en la que Nacho Vidal va ser acusat per matar una dona, no? Uh-huh. No sé si ja va eixir el judici i tot això, però va ser així, no?
Este paquet ha sigut detectat sobre les 12 del passat, va ser 26 de març, per agents de la Benemèrita que prestaven serveis baix la jurisdicció de l'administrador de la Durana en l'aeroport internacional d'Alicant Elche, el Miguel Hernández. Concretament en el control de mercancies de la zona de càrrega i ho han pogut fer públic. És a dir, cuidadito en esta droga, en la molècula de Dios, que clar, com això te deu donar un xupinazo brutal, veus a tots els sants que te passen per davant.
Sí,
però
sí,
vaja.
Sí, totalment.
Anem a les notícies, Maria?
Sí, es comencem, ja saben, xifres Covid, perquè s'han notificat 127 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana, 30 perteneixen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 233 persones ingressades, 53 a la província, amb 14 pacients a l'UCI. S'han registrat 9 defuncions en les últimes 24 hores i un d'ells és de la nostra província de Castelló. S'han notificat 8 brots des de l'última actualització i a Castelló els dos únics que hi han pertanyen a Vila-real. Uh-huh. Un és de 8 casos d'origen laboral i un altre de 6 casos d'origen social.
Vale, el de 6 casos d'origen social, bé, estupendo, és d'ací. El d'origen laboral, no oblidem que en Vila-real uh-huh. treballen moltíssimes persones de fora. Eh?
Uh-huh. I recordar que bé, les comunitats autònomes estan avui atentes a la mesa interterritorial que tindrà lloc aquesta vesprada per tancar el seu pla cap a la normalitat sense l'estat d'alarma, que ja saben que finalitza aquest diumenge, no? 9 de maig, mentre la quarta onada, doncs bé, pues segueix en reculada, no? Un poquet. El president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, és partidari de seguir amb una desescalada prudent i progressiva i d'un toc de queda fins a les 12 de la nit. Veurem si finalment es du a terme aquesta idea i aquest pla que tenen des de la Generalitat.
Vosaltres mut, perquè com ja uh-huh. pràcticament és públic tot, però com no n'hi ha res oficial,
clar.
Punt en boca.
I bé, ja sabem, com avui és dia 5, tenim dades de l'atur i la província de Castelló va sumar 633 persones aturades i va perdre 288 afiliats a la Seguretat Social el mes d'abril, la qual cosa suposa, en tots dos casos, de les pitjors xifres de tot el territori estatal. Una vegada més, les comarques castellonisques confirmen que funciona de manera diferent al mercat laboral i espanyol, i mentre en el conjunt de l'Estat la xifra d'inscrits al SEPE es va reduir entre 39.012 persones a l'abril, a Castelló va augmentar en les citades 633 persones aturades, un 1,4% més, amb el que actualment hi ha 45.658 persones inscrites, no?, en les llistes de l'antic INEM. Només hi ha 4 províncies que registren un increment total major, que és Almeria, Jaén, Las Palmas i València.
Uh-huh. Anem a les falles?
Sí, és el que has comentat tu, i és que ahir es va celebrar a València la reunió entre les comissions falleres i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, on s'ha deixat oberta la possibilitat al fet que les falles es realitzen en el segon semestre de l'any 2021, si bé encara sense concretar dades, aquest juntament amb les activitats a realitzar serà un punt clau a tractar dilluns que ve, quan Barceló i les comissions falleres es tornen a reunir després del venciment de l'estat d'alarma i la celebració de la reunió interdepartamental de We The Chows.
Uh-huh. Estem en la inter...
Sí, és interdepartamental.
I entre la inter...
Territorial. Sí, sí, estem ahí. I ja per últim, Susana, acabem en dues notes de premsa. La primera és que el Partit Popular de Vila-real ha presentat una moció per a reclamar que s'impedisca cobrar per circular en les autopistes i autovies d'Espanya tal com pretén el govern central, i després que Real Jazz de Vila-real obri aquest cap de setmana el calendari de festivals amb 6 concerts a l'aire lliure i horaris adaptats al toc de queda. Ja saben, tota la informació i més en la nostra pàgina web Radio 3 www.radiovilareal.es.
Uh-huh. Passem a l'esport.
Sí, lo primer, com sempre, falten un dia, 8 hores i 40 i pico minuts per al gran partit.
40 i pico?
Sí, perquè, claro, perquè va baixant, com no sé.
40 i pico.
No sé quin minut és. 39 minuts són ara. És que uh-huh. Mate. Un dia, 8 hores, 39 minuts. Per al gran partit de demà.
Bueno, el gran partit que cada dia que veniu, si en esta casa diuen, ara volen dos focos i ara volen... No... O sigui, sí, sí. Cada volta aneu, esteu vivint ja la celebració, és dir, ja vos veu celebrant-lo.
A veure, n'hi ha que preparar tot per si acas.
Per si acas no, s'està preparant tot per a que siga.
Per a que siga.
Clar, o sigui, ahir em vas obligar a utilitzar el temps de verbal de guanyarem. Uh-huh. Per tant, mantén-lo, no digues un...
Sí, estem intentant buscar focos bons per
poder
estar ben il·luminats.
Poder tindre retransmissions que puguem fer a través d'aquestes noves aplicacions que n'hi ha en les xarxes socials, sí. I que estan tan bé,
clar.
Perquè podem veure en viu i en directe com ells estan així vivint cada moment.
Sí, ens poden escoltar com tota la vida i demà inclús ens podran veure com vivim nosaltres el partit.
És molt divertit, jo de veritat els ho aconsello tot el món, eh? O sigui, és cert que les senyes que se fan són tan explicatives, tan, o sigui, se viu tant així un partit que per això ara tenim Covid, però quan passe tot això, quan ja la pandèmia baixa, així en l'estudi tenim una sala al costat en una cristalera gran i això estava fent la idea de que poguera passar gent a veure com se radia un partit en directe, perquè se viu molt, quan passe tot això ja podrem posar en marxa aquesta idea que teníem.
Sí, dir que ahir va guanyar el Manchester City 2-0 al PSG, que Guardiola torna 10 anys després a la final de la Champions, que es jugarà en Turquia, també és ja per fi el gran salt del projecte del Manchester City, que pràcticament això en el 2008 va ser comprat per un jeque dels Emirats Units Àrabs i ara per fi comença ja a participar en les finals de les competicions més importants, que per cert va començar el partit en neu i la gran frase mítica de mon pare al minut 5 és, però tu de veritat t'agradaria viure en aquest puesto, tio?
I tu vas dir?
I jo vaig dir, jo sí.
Encantado de la vida.
Claro, perquè que neve en Manchester en maig no és lo més normal del món, però bueno, crec que el Chelsea-Madrid d'avui es jugarà en un millor clima. A les 9 de la nit se la juga al Madrid, no li val el 0-0, té que intentar marcar algun gol per a passar de ronda. Dir que, crec que ja ho vaig comentar el dilluns, si passarà el Madrid i passarem nosaltres, les tres finals de competicions de UEFA que organitza la UEFA tindran un representant espanyol.
Uau! Que maravilla.
Dir que a les 3 de la vesprada és el gran partit Nadal contra Alcaraz, el present del tenis espanyol contra el futur. N'hi ha que dir que hi ha un vídeo en l'Acadèmia de Nadal en Mallorca de Carlos guanyant un premi en 13 anyets i ja està Nadal allí donant-li el trofeo i sent Alcaraz un xiquet. Avui per fi podrà jugar de veritat contra ell.
Madre mía, deu de ser això el más, no? Tindre el teu
idol.
Espera
que no li puguen els nervis.
Bueno, que demostre el que és, en definitiva el que volem veure és ese arte que tenen per a poder oferir-nos el que és este espectacle. Una pauseta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant del poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal. ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Coche de segunda mano,
al Roma, perfecto,
online.
Voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Verás que te tengo tatuado en el fondo de mi alma y en mi piel. Que amo todos y cada uno de los cabellos de tu pelo, igual que el viento ve a todos sin distinguir. Y que conozco tus anhelos, monstruos y los miedos que te impiden acercarte más a mí. Y que me muero porque un día quedes libre de tus ruinas y dibujemos juntos lo mejor de ti. Y si tú quieres de mi mano mil bombas desactivamos.
Mol bon dia, Santo.
Mol bon dia,
Susana. Mol bon dia, Mosem, Pater. Com t'agrada més que t'anomenen?
Amic, Vicent. Com vull, no, de qualsevol manera, la veritat, pues és, jo l'acollisc. O sea, jo primer que tot, això, a mi, company...
Com que te pareix la cançó que acabem de sentir?
Bonica, i bé, un poc en relació també a el que anem a parlar, no? Uh-huh. O sigui, d'aquesta mare que tenim al cel i que ens du de la seua mà, no? Uh-huh. Per el camí de la vida, que ens ensenya tant.
Antes d'entrar en directe, Santo... jo diria, dona't compte que som actualitat. És actualitat el que és el que ha passat ahir en les eleccions en Madrid. És actualitat el que passarà demà en el Villarreal Club de Futbol. Però és actualitat que el mes de maig és el mes de Maria.
Sí, sí que ho és. És actualitat i, a més, celebrada i recordada. O sigui, este passat diumenge celebràvem el Dia de la Mare. El Dia de la Mare. I felicitàvem a les nostres mares, no? I tots... Segur, si pensem un poquet en este dia i en qui és la nostra mare per a cada un de nosaltres, pues com a que el cor se mos apretava, no? O sea, perquè una mare és que és algo molt, molt, molt especial, no? Molt especial. Una mare, ella ens ha donat la vida, ella està al costat nostre i ens ajuda a créixer, ella ens ha cuidat quan més ho necessitàvem, ella ha passat hores i hores sense dormir al nostre costat, poder celebrar a la mare i en aquest sentiment, no?, que tots tenim, no?, com a fills.
Quan Jesús està a la creu, li diu a sa mare que cuide de tots els fills que hi ha nací.
Sí.
A voltes no ens donem compte o no li demanem o no sabem demanar-li que seguisca cuidant-nos.
A veure, una mare,
sí.
I a més jo, és una cosa que ho han viscut tots, eh? Mm-hmm. Jo crec que podríem parlar tots i tots diríem que sí. Sap el que necessita el fill antes de que obriga la boca i ho diga. Jo me'n recordo que ma mare, i inclús ara ho fa també, o sea, jo quan entro per la porta de casa... Antes de que yo diga buen día, ya sabes cómo estoy. Ya sabes si pasa algo. Si te pasa algo. O sea,
una vuelta, yo tengo una conversación y estaba parlant en un mosen y le pregunté. Yo rezo, le pregué al nuestro Señor, le pregué a Jesucristo. Y él me va a hacer aquel comentario de: demana-li a la Mare de Déu, porque quin fill li nega a sa mare.
Alguna cosa.
Ojo, és dir, com allò de les bodes que va demanar la mare al fill, sí. Fes això perquè ells tinguin alegria, perquè estiguin contents.
Sí, sí.
En aquest moment, clar, quin fill li nega alguna cosa a sa mare? Per tant, mos tenim que aclamar a d'ella, no?
Sí, 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 a més l'atenció de la mare, o sigui, una mare que està pendent de cada detall, allò que ningú s'entera ni sap, en les bodes segur que ningú s'estava enterant de que estava faltant el vi, però Maria es dona compte i veu que pot ser un fracàs allò, i salva el fracàs anant al seu fill i demanant-li, no?, demanant-li que convertisca l'aigua sense sabor, sense color, en un vi, i el vi de l'alegria, no? Maria està atenta, Maria és mare i està atenta a cada un de nosaltres. Maria és ixe pont, no?, que enllaça en tanta facilitat el cel i la terra, no?
Clar.
O sea, per això les nostres peticions, quan van per Maria, van per un camí ràpid i segur.
I segur.
És un camí ràpid que va directe al cor de Jesús, no? Que va directe a Déu.
Vostè està a l'hospital, tu estàs a l'hospital i veus molt de sofriment. Jo l'última vegada vaig estar en un hospital, perquè tot el món hem estat últimament, vaig conèixer una dona que se n'anava a pregar-li a la Mare de Déu que li llevara el sofriment, que ho portara en fortalesa. Ojo, eh? Pues jo he vist després aquesta dona i m'ha dit que ho ha lograt. Sobre haver tingut el problema de que al final su home acabarà tenint aquesta malaltia, està lograt tindre felicitat des del sofriment. Mm-hmm. Això és el que s'aconseguís de Maria.
Sí, sí, sí. És aixina, no? És increïble com mos pot ajudar, no? I com mos ajuda el testimoni de la Mare de Déu, no? Jo justament estic ara celebrant la nomena a la Mare de Déu dels Desemparats i justament ahir ho predicava, no? Com Maria està al peu de la creu i tot i estar veient el seu fill sofrir i entregar la vida, Maria està en pau.
Sí.
Maria conserva la pau. la pau d'aquell qui creu, d'aquell qui confia, que no acaba tot en el sofriment ni acaba tot en la mort, no? I Maria, per això, és aquesta mare d'esperança, no? Mm-hmm. Que en el sofriment no abandona seus fills. Mare dels desemparats, mare dels més xicotets, no? Que, perquè una mare és aixina, una mare... aquí cuida, aquí trata en major carinyo i aquí més s'arrima, pues el que més patís, el fill,
el que més patís,
el fill que més patís, el fill més xicotet.
Quan parlem i quan regem, pues a nosaltres esos tus ojos misericordiosos. Jo no sé si la gent ens donem compte que quan deixem de ser misericordiosos ho hem perdut tot.
Sí. Quan deixem de ser misericordiosos, quan l'amor abandona les nostres vides, comença sense remei el patiment, el sofriment.
Ho dia jo perquè una mare està veient la barbaritat que està ocorrint, estan crucificant el seu fill, i ella no deixa de ser misericordiosa, perquè a voltes diem, clar, és que en el que m'ha passat, com he de ser bona persona, com he de tindre misericòrdia?
Maria està veient que allò que està fent el seu fill en la creu té un sentit. No és un moment sense sentit, que és necessari. Com en altres moments, Jesús abans i després dirà, era necessari a la creu, era necessari a l'entrega. És l'últim gest i el gest més gran d'amor, entregar la vida per a qui s'estima. Maria, al peu de la creu, és corredentora, redimís i mostra també aquest mateix amor entregant la seva vida, perquè en aquell moment ho he sentit una vegada i me va tocar molt el cor, no? No només entregava la seva vida Jesús, sinó entregava la seva vida a Maria, perquè Jesús era la seva vida. Allí estaven morint dos cors, el de Jesús i el de Maria, però en la fe i en la confiança d'aquell qui la entrega per amor, i sap que va recuperar-la. I va recuperar-la ja no per a una vida limitada, sinó per a una vida eterna, per a una vida per a sempre, per a una vida completament feliç, on ja ho tindrem tot.
Com se parla en Maria? Com li parlem? Com tenim que dirigir-nos a ella?
En molt de carinyo i en molta naturalitat. En molta naturalitat. Com ho han fet tota la vida, no? I veus a tanta gent, no? Que s'apiaden a la Mare de Déu i simplement dient-li mare, mare. I obris els braços i te dices emparar, no? I te dices cobrir i cobijar i guardar baix el seu mal, no? L'imatge de la Mare de Déu desemparats és una cosa molt bonica, no? Perquè guarda molta simbologia. El manto de la Mare de Déu com protegís i cobija als innocents. I després Jesús, que du als braços Maria, en el seu mant cobrís a la mateixa Mare de Déu, a Maria, no? La tapa, la cuida. I la Mare de Déu, des d'ahí, pues, també, pues, s'inclina cap a vosaltres, no? En tot moment i, sobretot, pues, en els moments difícils i en la dificultat, per a això, no? Per a ser en la nostra vida esperança.
Una figura tan important, és dir, sí, és una figura molt important, evidentment. Jesucrist s'ha marcat moltíssim. Però Maria, quizá no li hem donat a voltes el puesto que mereixia.
Sí, alguna vegada ha quedat en un costat, no? Però sobretot ha sigut la fe del poble i la tradició del poble i la gent senzilla la que ha fet...
La que l'ha tret a flote, la posa a la vista, no?
O sea, és bonico en este mes de Maria com la gent recorda, no? En els col·legis, quan eren menuts, com anaven a cantar-li a la Mare de Déu i anant a dur-li flors, no? En aquesta cançó de Venit i vamos todos con flores a Maria, no? Con flores a Porfía, que jo un dia em preguntava, con flores a Porfía, què voldrà dir, no? I ho mirava i dic, t'he sentit? És a vore qui du més flors a Maria. La Porfía és clar. A vore qui la vol més, a vore qui li du més flors. I serà el sentit i el sentiment, no?, que en aquest mes de maig i en aquest sentiment, pues, arrimava a Maria, no?
En el mes de maig n'hi ha moltes xiquetes que li posen Maria.
Sí.
És dir, n'hi ha gent que aquest mes de maig, a més, el mes de maig és, crec que, un dels mesos més bonics de l'any,
Sí.
És on naix la vida. Sí. On naixen els pardalers, les floretes, i estadísticament hi ha més maries.
Sí. És el mes, de en el que naix la vida, la primavera, i Maria és la mare de la vida, que és Jesús. I per això, en la tradició, i a més la tradició ve des d'antic, no? Des del segle XII, que se celebrava ja el mes de Maria, però que en un principi era la segon quinzena d'agost i primera de setembre, després en el segle XVII passa a ser ja el mes de maig, el mes de la primavera, el mes de les flors, no? El mes de la vida, no? Que dius tu.
Després hi ha algo que també la gent a nivell popular diuen, parlen de unes maredeus més milagroses que unes altres, a veure, centrem-nos. Com fem entendre lo de que Mare Déu hi ha una, que té moltes facetes, no?
Una única Mare de Déu en moltes advocacions, en molts piropos, que dir-li, no? Uh-huh. O sea, dels desemparats, de l'esperança, Mare de Gràcia, Mare dels Dolors, tot serien característiques i detalls que podem senyalar i que podem veure en Maria, i que en Maria podem aprendre, no? I d'ella aprenem, perquè Maria és mare, i com a mare, Maria és mestra. Mestra, ens ensenya, no? Uh-huh. És la primera deixeble, no? Ella és la primera que ens ensenyarà com seguir a Jesús. Ella mateixa animarà els deixebles i els alçarà l'ànimo, perquè estaven derrotats després de la mort en creu de Jesús. I Maria els dirà, ei, ànimo, que són acabat.
Ella és la espereu. Que, exacte, la que després fa que tinguin, se tornen a recomposar i tinguin una altra vegada fortalesa, quan hi tenia que ser la que pitjor hauria d'estar en aquest moment.
Sí, sí, sí.
Després del que havia passat. L'oració que tot el món, o la primera, o la que més voltes se practica acaba la Mare de Déu?
L'Ave Maria. Ens l'han ensenyat des de menudets i antes de dormir, el resar del Pare Nostre, l'Ave Maria. Després en això, la que més s'ha resat i se continua resant del Rosari, no? Uh-huh. La gent, i molts joves estan agarrant-se, perquè quan descobreixen l'oració del Rosari, veuen, no?, que esa unió que es dona, no?, i esa pau que ho troba, no?, descansant en ella, en la mare, i repetint-li, no?, sempre el mateix, i sa salutació de l'àngel.
Sí, el fet, a mi també en parlen, és una oració repetitiva, però si ens donem compte, si comencem a practicar-la, ens donem compte que conforme estem resant-la, és com si entrarem en un yoga, anem a fer yoga, sí. No? Donem compte que cada volta tenim menys pes, a menys la sensació que experimente. En cada oració que repetisc, entra en un estat de més pau i de més tranquil·litat interior,
Sí, 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 no, és una cosa, a més, té un sentit molt bonic, i a més el fet físic de passar els contes del Rosari, no? Uh-huh. La Mare Teresa de Calcuta, ella contava les distàncies en rosaris, diu, des de casa madre a Càligat hi ha tantos rosaris. I una de les coses que dia, perquè a Mare Teresa, totes les fotos que veurem, si li mirem les mans, sempre duia un rosari en la mà. Uh-huh. Ella duia sempre el rosari en la mà, perquè dia que dur el rosari en la mà era com anar de la mà de Maria. Sabia que Maria la duia de la seua mà, l'acompanyava, no? Este fet, no?, de viure esta unió, no?, i este amor, no?, que al final te fa descansar, no?, te fa descansar com un xiquet, no?, en braços de la mare, perquè és el millor lloc de descans, no?, un xiquet xicotet on descansa és en els braços de la mare. I la Mare de Déu es convida, no?, a nosaltres a fer-nos xiquets, a tornar a fer-nos xiquets i a descansar en els seus braços. I, pues, en esta oració, en el Rosari, pues, trobem este descans i trobem a esta mare, no?, que mos mira en tendresa i mos diu, tranquil, no passa res, tot anirà avant.
Quan una és mare i els fills li demanen solucions, està molt bé demanar-li tu a ta mare, a esta mare que és de tots, que com aconsellar a estos fills que tu tens. És a dir, és com si se'ns aclarara tot quan estem en contacte i parlant amb la nostra mare, la mare de tots, perquè els fills a voltes ens donen problemes a les mares variats, i a voltes no tenim eixida, i pareix que quan mos emparem a d'ella mos se clarifiquen les coses, no?
Sí. Sí, Maria, en això mos ensenya una cosa que és clau. Moltes coses en la vida simplement tenim que esperar per a que solucionen.
Hem de ser pacients.
Ser pacients. Maria és la dona pacient. Maria és la mare de l'esperança, no? Uh-huh. Ella en cap moment la perd. No vol dir això que ella no visca les dificultats i que no veja els moments difícils. Seran molts els que passen en la seva vida, però Maria espera. Maria confia i espera en el Senyor. I és el Senyor el que va solucionant i posant les coses al puesto, no? Jo l'altre dia també ho comentava a la gent, no? Diu, vivim la vida preocupant-nos de les coses antes de temps. I no servís per a res. No servís per a res ocupar-se de les coses antes de que passen. O sea, de les coses ens ocuparem quan passen. Maria feia això. Maria no se preocupava. Se ocupava de les coses quan passaven. I descansava en el Senyor, sabent que si Déu tenia un pla per a ella, si Déu li havia dit que tenia que ser la mare del Senyor i tenia que la cosa anar avant, ell anava a fer-lo.
Tot i sabent que tots sabem el que és correcte i el que no és correcte, perquè, clar, allò de jo faig el que vull i després dic és que mira el que m'ha passat. Clar, és que ahí
sí, no, està clar.
Anem fent el correcte i sabent que passe el que passe, com vas fent el correcte, estaràs ben emparada. Això és la sensació que jo tinc.
Sí.
Una pregunta. Per exemple, que a mi m'agrada llegir la Bíblia, hi ha salmos que diuen que són més poderosos que altres? Per exemple, parlen del salmo 91, 92, que és el salmo del Todopoderoso.
Al final, la paraula de Déu té poder i es fa vida en nosaltres. Uh-huh. No? O sea, la paraula de Déu és una paraula viva. I que es continua fent viva cada vegada que se proclama, perquè es realitza en nosaltres. Al final no llegim una història, no llegim un conte, sinó que llegim la nostra vida, no?
Uh-huh.
I la nostra vida, pues, al final, se va fent en nosaltres. Sí que és veritat que n'hi haurà paraules dins dels Salms, dins de l'Antic Testament o dins del Nou Testament, que ens tocaran d'una manera especial el cor, i que quedaran gravades en el nostre cor per qualsevol situació a lo millor que han viscut o que vivim, no? O que necessitem, no? Però que al final no n'hi ha una més poderosa que l'altra, no? O sea, tota és poderosa perquè és de Déu, no? Uh-huh. I és paraula d'ell, no? I jo per exemple, jo tinc algunes lectures, o sea, que he llegit alguna vegada, pues, per exemple, d'Isaïes, del capítol 41, en la que parla de la confiança, no? I de descansar en Déu, no? Pues que a mi sempre m'ha ajudat, no? El poder llegir-la, no? Pues quan hi ha dificultats, no? El saber que, pues que és Déu el que te du en la palma de la seva mà, és Déu el que te du com sobre ales d'àguila, diu esa lectura, no? D'Isaías, i és ell el que te sustenta, no? Al final és la paraula de Déu quan la fem vida en nosaltres, la acollim com a vida. Pues això, pues ens ajuda, no? Pues a poder, pues també viure el dia a dia de la nostra vida.
En això del problema que tenim de la pandèmia del Covid, no tenim aigua beneïda dins de les esglésies.
No en tenim dins de les esglésies, però sí que podem agarrar, entrar en una sacristia i demanar-li al capellà: beneïs-me aigua. I t'han dut la botelleta d'aigua que tu has dut beneïda. O sea, podem dur-mos.
Clar, ara. Això era algo que jo havia trobat a faltar.
Sí.
I que sí que vaig demanar al Padre Ángel que sí que me beneirà una botelleta. I Cerdes, jo tinc la botelleta, per això li dic que si està sentint-nos algú que està patint per aquest sentit, perquè li agrada tindre el senyar-se quan entra dins la iglesia o el portar-se avui a venir a casa. Perquè, clar, no oblidem que el poder que pot tindre l'avui a venir és el poder que ens dona estar dins de protegits en el Todopoderoso.
Sí, no, és el saber-nos en tot moment acompanyats per ell. Ara s'ha perdut la tradició ja en les cases, o sea, a lo millor sí que hem escoltat, en els puestos on hi ha ceràmica, sempre s'han venut benditeres. O sea, que això era una cosa que se ficava en les portes de les cases. O sea, era un cacharret de funk.
Sí.
On
estava en l'entrada de les cases.
De les cases, on se posava l'aigua beneïda, que la gent tenia en casa, perquè li demanava al capellà que li beneïra aigua, i la posaven allí, i per a entrar i sortir de casa, la gent es feia la senyal de la creu en l'aigua beneïda. O sea, i sempre és ese record, no?, de que entre en casa i estigui en Déu, ix de casa i vaig en Déu, no? I camina en ell, no? O sea, que quan entrem en l'església també l'aigua beneïda, quan entrem i ensenyem, és això, no?, el ser conscients de que entrem a la presència, no?, del Senyor, no? Sí. I és una cosa que podem viure i podem tindre en casa, no? I en molts puestos.
Per tant, recordem que si algú ne vol, només té que demanar-lo. Sí. I com estan els hospitals?
Els hospitals, pues pareix que la cosa està aguantant-se i va millor, però no per això hem tenim que baixar-les l'atenció, no? Perquè, claro, ara el que preocupa és a veure com ens agarrarem el final de
l'estat d'alarma,
no? Si ens creiem que ja acaba la pandèmia i tot, o sea, no, la mascareta tenim que continuar i tenim que anar també cuidado de o sea, de les massificacions, del dia a dia, no?
Pues en precaució, clar, està acabant-se la vacunació. Sí. Per a que la gent que no ha fet ús o no ha tingut que estar hospitalitzada, si vol que se li visite sí. En la residència, com tenen que fer en els hospitals?
En els controls d'infermeria, mm-hmm. Allí tenen els telèfons dels capellans, des que estem allí, donen este servei i en seguida pues, mos criden i podem anar a visitar-los o si precisen de que es duguem la comunió o simplement anar pues, a estar un momentet o la unció, el que faci falta.
Que tot el món té dret i tot sí. El món té aquest servici a la VASPA que sí, puguen sí. Demanar-lo.
Sí, simplement això.
Pare, se'ns ha acabat el temps. Sé que va molt ràpid, tindríem moltes
ràpid.
Coses que passar. Però bueno, sé que està sempre molt ocupat, però nosaltres volíem que celebrar el mes de Maria, el mes de maig, i dir lo important que és l'estar mare per a nosaltres.
Molt important, molt important. I ella està sempre, o sea, podem dir-li, serà bo que li diguem a Maria, serà bo que la mirem i que li resem, però que encara sense resar-li ella estarà. I cuidarà de nosaltres. Ella cuida sempre, una mare cuida sempre dels seus fills.
Moltes gràcies.
A vosaltres, és un plaer.
Estás a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export. Estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Y ara com, bueno, avui és la comedilla de tot el món el fet de que Pablo Iglesias deixara la política. No oblidem que Pablo Iglesias en 7 anys passa de fundar un partit a, bueno, i petar totes les enquestes, a eixir de vicepresident i jugar-se-ho tot a Madrid. I clar, a nit i se ho deixa tot. Ens deixa un poc bocabadats. Jo vull saber què pensa Marisa Saavedra, perquè, bueno, vostès ja saben que ella és diputada nacional per Unides Podem i serà la persona que ens dirà com ho han acollit en el seno del partit. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia, Susana.
Bueno, estem tots un poc, no sé, pensatius, no?
Sí. Sí, bueno, la victòria de del trumpisme a Madrid no és una bona notícia, que és el marc en el que estem parlant. És una victòria de la política basada en eslògans, en bulos, en una campanya en la que s'han invisibilitzat propostes polítiques, com és el nostre cas, propostes de defensa de lo públic, de les condicions de vida de la gent. En fi, aquest és el marc en el que estem. Y bueno, la dimissió de Iglesias, pues bueno, és comprensible, absolutament. Estem parlant d'un polític honest, un polític valent, amb visió política, que no oblidem que ha revolucionat la política en aquest país i que, bueno, ens ha portat al govern, per fer polítiques a favor de les majories socials. D'alguna manera, ell ha encapçalat un projecte que qüestiona els privilegis dels poderosos, i això és car.
Clar.
Jo crec que tot el món ha vist com Iglesias ha sigut com a cara visible d'aquest projecte, ha patit uns atacs personals i familiars i misericordes, un assetjament continu, una persecució mediàtica i per totes les vies terrible, que ningú aguantaríem. I bueno, pues este és el resultat de qüestionar molt clarament els poders fàctics, els centres de poder econòmic d'aquest país. I bueno, pues ha conduït a una dimissió que efectivament, pues, era esperable, perquè una situació així no se pot, personalment no se pot aguantar.
En aquest cas ha sigut la pressió que estava patint ell personalment i no el que no se veja el que ha posat damunt de la taula i el projecte que n'hi ha en aquest moment d'Unides Podem, no?
Clar, és que estem parlant en aquest cas d'una campanya, bueno, primer que aquest acoso està sent des de que, bueno, des que Pablo Iglesias encapçala aquest projecte, i no diguem ja quan va aconseguir que arribaren a la vicepresidència, bueno, quan va arribar a la vicepresidència del govern, o que nosaltres formem part del govern. Això és una qüestió que ha incomodat molt a molts poders, econòmics i polítics, que no ens volen ahí, en un lloc de decisió en aquest país, perquè saben que les nostres polítiques i les nostres propostes polítiques van a favor de les majories socials i no dels privilegiats. I això pues, ha comportat una persecució molt salvatge. Això és absolutament inaguantable. I bueno, pues ara ha sigut aixina, bueno, ha tocat això, és comprensible la seva decisió, però bueno, jo vull recordar a la gent en general, i això ho tenim claríssim, la nostra militància, que això no va de persones, va de projectes polítics. I des de luego Unidos Podem, tota la militància, tota la gent que estem ahí en política per canviar les coses, per aprofundir en democràcia i per la justícia social, anem a continuar, perquè això és un projecte polític que va més enllà de les persones. De manera que continuarem treballant per dignificar la política, per superar aquest estat de coses, no?, en el que la política del soroll, dels eslògans i dels bulos i la mentira, pues és el que arriba a la gent, mentre s'invisibilitzen les propostes que realment pues, això, milloren les condicions de vida de les persones. Continuarem treballant, sense dubte.
En este cas, és difícil o se'ls fa difícil als polítics parlar quan senten una cosa com la d'ahir, que, cuidao, no tenim que oblidar que entre Más Madrid i Unides Podem ahir no van treure en mals resultats. Són 34 escons que no vas passar ni el 2015, és a dir, no són els mals resultats de lo que és l'esquerra dins de Madrid, ojo. Això no n'hi ha que deixar-lo de la mà, perquè al final això és la realitat i ahí estan els vots. El que passa és que al fer aquell anunci a nit Pablo Iglesias, en Unides Podem s'ha centrat en el fet de que abandone Pablo Iglesias quan era una persona tan reconeguda dins del partit, i perquè no oblidem que és el fundador. Per això jo, quan este matí t'has posat en contacte amb mi, Marisa, i ha de dir això davant al públic, i has dit, si necessiteu alguna aclaració, així estic jo per a fer borla, això no ocorris tampoc massa voltes. Vostè sap perfectament que els polítics avui en tots els partits estan reunits i ningú vol donar la cara. En este cas, de ser agraïda i saber i dir-li a la gent que vostè ha sigut molt generosa parlant des d'un principi de la sensació que van tindre nit quan vostè sent que Pablo Iglesias decidís anar-se'n, el primer que li passa per el cap, què és?
Bueno, és trist en el sentit que això ho ha propiciat una situació política que és molt terrible. Això n'hi ha que dir-ho amb tota sinceritat. Esta situació política on l'acoso sistemàtic, l'acoso personal, l'assetjament personal, els atacs d'aquesta manera que no ha patit cap polític en la nostra, vaig a dir, la història política de la democràcia, anem a dir, pues bueno, això és molt trist. I a més ocorreix en un moment que, bueno, tu has dit realment els resultats en aquest sentit, en termes relatius, de l'esquerra, pues bueno, en aquest cas de l'esquerra més transformadora, de Madrid i nosaltres, i Unides Podem, pues no ha sigut roïn, anem a dir, hem millorat, però claro, no hem aconseguit el que buscaven, que evidentment era que la senyora Ayuso, el Partit Popular, en el suport de la ultradreta, no continuaren governant a la Comunitat de Madrid, que és l'escaparate de la política de la dreta i ultradreta en tot l'estat. Entonces, bueno, això no és una situació agradable, de manera que efectivament no podem parlar d'un bon resultat, això n'hi ha que dir-ho amb tota sinceritat. Ara, més enllà d'això, quan parlem de la... A més, és que, bueno, parlem d'aquesta victòria de la senyora Ayuso, és el que te deia abans, una victòria del trumpisme, de la política més bruta, basada en l'eslògan fàcil, en les bulos, en la mentida, en les canyites i en el no sé quantos, mentre la gent s'està morint, mentre s'estan descuidant els serveis públics, mentre s'ha prohibit que els abuelos anaren a les residències.
En este cas ha sigut fruit esta victòria de la situació que s'estava vivint, ja veurem després què passarà a nivell nacional. Si ens centrem en Unides Podem, ens centrem en la figura de Yolanda Díaz. Jo este matí ho apuntava, resulta que Pablo Iglesias va treballar quan estava en Esquerra Unida de la mà de Yolanda Díaz, és dir, És que Yolanda Díaz no ha arribat després de Pablo Iglesias. No. És que això era un grup de gent que estava a la Facultat de Ciències Polítiques, és així, no?
Dona. Sí, ells eren amics i militaven des de fa molt de temps, uh-huh. I molts de nosaltres portem tota la vida militant en l'esquerra per un canvi social, un canvi polític, i per les polítiques progressistes des de diferents àmbits i moments. Sí.
Jo li dic això perquè sí. Ciudadanos sí que és com un partit que és de nou, però en realitat Unides Podem era una confluència de partits que portaven tota la vida treballant en política, no?
Claro. Això no és un invent. Uh-huh. Ciudadanos tots saben que allò va ser una idea feliç dels poderosos que van dir, ui, per què no creamos un... Se va dir, no? Conviene un Podemos de derechas, per tal d'encantar a la gent i d'aconseguir el vot per ahí. Això va ser un invent... pues apoyar per, bueno, en el suport econòmic, en els poders econòmics que volien esta alternativa, diríem així, però en definitiva que fora per a donar suport al bipartidisme, perquè és allò de canviar res perquè res canvie, no? Però bueno, nosaltres Unides Podem efectivament és esa confluència, una força política que ve, té els arrels molt lluny i és una militància antiga i de gent que efectivament treballem per la justícia social i per una política al servei de les majories socials i per més democràcia. I això pues, va més enllà dels líders, que són puntuals, que són importants. Els drets són importants, els lideratges personals són importants, no?, de cara a visibilitzar de vegades una força política, espentar-la. En aquest cas, el lideratge de Iglesias ha sigut realment valent, de molta honestitat i de visió política que ens ha conduït, pues, per exemple, això que deia abans, a estar en el govern de l'Estat per intentar realment ser decisives per canviar les coses d'aquest país. Però bueno, això jo t'insistia abans, va més enllà de les persones perquè és un projecte polític de defensa de lo públic, de defensa dels serveis públics, de la justícia fiscal i d'unes condicions de vida i de treball dignes per a la gent.
Pues en aquestes paraules es quedem. Mari Saavedra, diputada d'Unides Podem al Congrés de Castelló. Moltes gràcies al Congrés per Castelló. Moltes gràcies, Marisa. Retrobem
gràcies
en breu.
A vosaltres i nosaltres continuarem a la pelea.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Chiquilla. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana.
I ara és el torn de parlar amb la diputada provincial de Turisme, Virgínia Martín. Bon dia, Virgínia.
Bon dia.
Bé, poquet a poquet anem recuperant, diguem, el que és la normalitat, la vida que duiem abans, no? I és veritat que, bé, en la Diputació sempre heu tingut un programa que era programa Castelló Sènior, no?, per a que la gent poguera, doncs, viatjar i conèixer la nostra província, però malauradament, doncs, l'any passat es va tindre que suspendre, no?, ja saben tots per què. Però ara es torna a ficar en marxa i es comença demà, 6 de maig, no?
Sí, demà 6 de maig la gent que el 15 d'octubre ja va fer les següents inscripcions de l'any passat, del 2020, pues ara, a partir de demà, pues podran anar a les agències de viatges vinculades a aquest projecte i allí formalitzar l'adquisició del paquet de vacacions, que n'hi ha tres. Un és el de costa, un altre és de rutes de patrimoni cultural i natural i l'altre el de balnearis. Entonces ja tenen a la seva disposició i a partir de finals del mes de juny, perdó, del mes de juny i la primera quinzena del mes de juliol ja serà quan podran anar i fer efectiva en els hotels, en els diferents hotels i establiments i allotjaments les seues vacances.
Jo imagine que molta alegria, no?, dins de lo que són les agències de viatge, que malauradament, no?, han patit tantíssim a aquesta crisi i després que poquet a poquet es vagi recuperant a diguem, aquesta quotidianitat dins dels viatges, ja no tan sols de la Diputació, no?, sinó de tota la província i sobretot aquests serveis, no?, turístics com són els hotels, que a poc a poc aniran diguem, recuperant la seva normalitat i la seva afluència de públic, no?
Pues sí, pues mira, jo crec que va ser un acte de valentia quan en plen estat d'alarma haguem pogut anul·lar el contracte i vam decidir prorrogar-lo, vam decidir tirar endavant, vam decidir apostar per a que quan es poguera, sempre mirant per el bé dels nostres empresaris i també per el de l'empresa que també era concessionària, perquè la veritat estem parlant de 1.200.000 euros. Entonces, per a reactivar tota aquesta economia sabíem que seria imprescindible un programa com aquest i que el tingui i que l'haguem entès. Entonces, pues enguany el podrem fer efectiu, no les dades que eren lo normal, perquè sempre se feia en temporada baixa, però ens ha vingut bé perquè els hotels estan tancats i sí que és veritat que a partir del mes de juny, pues hi ha molts, ara inclús este mes de maig, hi ha molts, ja comencen a obrir les seues portes i allà estarà també el grané de sorra que és este programa i al que s'adheriran moltes empreses d'allotjament, però que no sols reactiva l'allotjament, sinó que, com bé dies, també és molt important per a generar aquesta economia alrededor dels diferents subsectors del sector turístic, com és les agències de viatges, el transport discrecional, les guies, la pròpia restauració, perquè també n'hi ha dies que se van d'excursió i mengen en restaurants. Vull dir que jo posaria en el paquet a tots els subsectors del propi sector turístic que se beneficien d'aquest programa.
Quantes persones s'han inscrit dins d'aquest programa de Castelló Sènior i quants hotels formen o allotjaments formen part d'aquest programa?
Pues en un any normal tenim 10.000 places, ¿vale? I en un any normal tenim 18.000 sol·licituds. Aquest any estan en plena pandèmia, pues n'hem tingut 4.000. Vull dir que nosaltres estem dins del que cap, estem contents. Este primera part se farà en 4.000 persones, però a partir de l'1 de juny obrirem el pla d'inscripció per a el programa 2021-2022 i ahí sí que esperem que com les vacunacions s'estan produint sobretot en el segment de la població al que va dirigit aquest programa, pensem que per a la pròxima convocatòria ja n'hi haurà més inscripcions i tornarem un poc a la normalitat, entre cometes, perquè la veritat que la gent pues tenim ganes de tornar a recuperar pues aquesta normalitat. I les empreses pues depèn, sí que és veritat perquè per exemple a mi m'han cridat associacions empresarials, al millor de la zona d'interior que estaven interessats en entrar i això el tema de les empreses o gestione l'empresa adjudicatària. Però sí que tenim allotjaments de balnearis, sobretot de la zona de Montanejos, de la zona de Benassal i després de la zona de costa, pues Hi ha allotjament pues, en Peníscola, en Orpesa, en Alcalà, i després també estaven mirant de la zona d'interior, com és la part de Morella, Esports, també estava, hi ha empreses.
Està vostè obrint boca, no?, per al pròxim programa que ha dit vostè que és el 1 de juny, no?, que serà per a l'any 2021-2022, i que jo crec que s'estarà animant moltíssima gent a dir, doncs, jo vull participar, no? Com es farà, diguem, a partir d'estiu aquesta nova sol·licitud d'aquest programa?
Pues com sempre l'han feta, tindran 15 dies, a partir de l'1 de juny s'obrirà el plaç d'inscripció, tindran 15 dies i després nosaltres en funció de les sol·licituds pues resoldrem si n'hi ha més sol·licituds, que n'hi ha més demanda que oferta, si superarem les 10.000 places que són les que tenim, pues se farà un sorteig. Abans el que es feia era per inscripció, entonces se formaven moltes coles, creiem que no, tampoc no era just, perquè n'hi havia gent que no podia vindre a lo millor si a la Diputació o que per a fer el registre de la seva sol·licitud, i entonces ho farem conforme fan en l'Inserso i altres programes, que és per sorteig. Traurem un número i a partir d'aquest número comptaran la sol·licitud, els diferents números, fins a arribar al 10.000. ¿Vale?
Sí, la veritat és que la Diputació de Castelló sempre pensa, no?, en tot tipus de col·lectius perquè pugui conèixer la nostra província, no? I la veritat és que ens ha paregut molt curiós que el Patronat Provincial de Turisme, junt a l'organització COCENFE, estan treballant per crear un protocol de turisme inclusiu. Com es fa això? Com aquestes persones amb diferents diversitats funcionals poden viatjar mitjançant la nostra província?
Pues mira, agarrant com a exemple tot el que s'està fent en Turisme Comunitat Valenciana i també que treballaven conjuntament a la Conselleria de Polítiques Inclusives, pues vam agarrar aquest model i el que volem fer és pues, adaptar-lo també així a la província de Castelló. Nosaltres enguany estem refent tot el que són les webs que depenen de Turisme de Castelló, que és la web de turisme pròpiament dit i també la de Castelló Ruta de Sabor, que també depèn del patronat. I el que anem a fer pues, és intentar crear un espai de la pròpia web en tota la informació relativa al turisme inclusiu. Pues ofertes, rutes, itineraris, experiències, platges i tot tipus de recursos. També estem treballant en COCENFE completar una guia de turisme inclusiu per a donar difusió d'esta informació i poder impulsar el posicionament de la província com a destí turístic inclusiu, que crec que és molt important perquè són accions bàsiques que s'estan treballant des de turisme també, des de Turisme Comunitat Valenciana, i nosaltres així a la província, pues, la veritat que encara no s'havia fet ningú tipus d'acció al voltant de poder crear un conveni, un pla d'acció per a posar damunt de la taula i solucionar els problemes de base que té el turisme inclusiu així a la província.
La veritat que moltes novetats, que supose que totes elles aniran a Fitur, no? Recordem que la fira de turisme que es fa a Madrid, normalment al voltant de finals de gener, doncs aquest any la veurem ara el 9 de maig, que es comença, no? I que òbviament la Diputació de Castelló estarà present, no, Virgínia?
Pues sí, la Diputació i molts dels ajuntaments, tot i que el pla de contingència que és prou estricte en el sentit de que ha limitat l'aforament al 50%, no n'hi haurà show cookings, no n'hi haurà cap tipus de tast ni de degustació, l'aforament, com dia, al 50%, els estants no n'hi haurà folles, sinó que serà tot digital, però pensem que el sector no està en crisi, el sector ha sofrit i ha patit ha patit la crisi sanitària que ens ha tocat viure, i per això pues, tenim que estar tots allí presents i donar visibilitat a aquest sector per a que puguem eixir d'esta i que les administracions i ajuntaments pues, continuem treballant tots en aquestes llumllegues que tanta falta ens fan per a poder adaptar-nos als nous escenaris que se'ns presenten, i després també pues, tot un fum de projectes que tenim que començar a plasmar, i que gràcies també als fons europeus que rebrem i per part d'Europa i del govern d'Espanya pues, que tenim que començar a treballar pues, per a millorar els nostres destins i ser més competitius.
Jo imagine que en aquesta nova edició de Fitur es parlarà molt de com anirà la campanya estival, ja no tan sols a la nostra província, sinó a nivell nacional, no? De quines expectatives hi ha. En lo referent a la nostra província, Castelló, vostè com a diputada de Turisme, com veu la situació d'aquest període estival que ens ve damunt?
Pues en funció de després, com transcorre després de la retirada de l'estat d'alarma a partir del dia 9 de maig, veurem com se desenvol, però pense que serà un estiu on nosaltres pues, predominarà el turista nacional, com bé va ser l'estiu passat. Veurem si a nivell internacional pues, podem rebre també visitants de França. Nosaltres, per exemple, este any, des del patronat, les campanyes de publicitat les hem centrat les de nivell internacional, com bé estàvem fent més en Londres, pues, ara anem a dirigir-les sobretot al mercat francès, que així ens ho van traslladar els empresaris. Enguany, pues, tots lluitarem, tots els destins, igual que va passar l'any passat, pues, lluitarà per tindre més quota de mercat, del mercat nacional. Nosaltres, en aquest sentit, juguem en avantatge perquè som una província on el 80% dels nostres turistes són de procedència nacional, de 6 comunitats autònomes sobretot, i també pues, el fet de, per exemple, des de que l'aeroport també s'estigui treballant en el destí Bilbao i que ara també s'obrirà un altre destí nacional, pues, això també, tota pedra fa paret, i això també ens ajudarà. Però pensem que se puguen millorar, sobretot per als destins de costa, les xifres de l'any passat, i així estan tots il·lusionats i en la mirada posada a que se pugui augmentar el percentatge d'ocupació de la costa.
Sí, però és veritat que tindrem que tornar a lluitar enfront a un estiu sense macrofestivals, no? Que venia sent l'essència dels últims anys i que, malauradament, aquest any es tindrà que tornar a, diguem, a no rebre aquest tipus de públic, no? O de turista.
Jo pense que l'any passat va ser un punt d'inflexió. Moltes coses no se van poder fer, se va tindre que anul·lar moltíssims events, però l'evolució d'enguany, pense que el ja estar vacunats, pareix que veiem la llum al final del túnel. I en aquest sentit, pues, està clar que un festival de 15.000 persones no es podrà fer, però sí que és veritat que els propis empreses promotores de festivals i altres que han sorgit van a fer microcicles de microfestivals, que jo pense que també seran importants per a poder injectar a nivell econòmic pues, i dinamitzar pues, el que és ese segment i ese producte que és el de festivals. Pense que enguany hi hauran ja molts dels festivals que teníem se reinventaran y crearan cicles de microfestival. I de fet, en premsa, pues, tots els dies estan anunciant ja els cartells i pràcticament tindrem tots els caps de setmana o pràcticament totes les setmanes de l'estiu tindrem concerts i podrem gaudir dels concerts. I jo crec que això és una bona notícia, de que ens sabem adaptar a la nova situació i les empreses pues, estan apostant per poder eixir d'esta i mantenir l'activitat de la manera que sigui, sempre respectant pues, les mesures i els plans de contingència sanitaris, però s'han pogut fer. De fet, no fa molt, en Catalunya es va fer ja un primer concert en 5.000 persones, 4 o 5.000 persones, i la prova va així bé. Entonces, pues, jo crec que s'estan fent proves i poquet a poquet, pues, si no se poden en 4.000, pues, se faran en 2.500, si mos dicen, però estem ahí.
Doncs ens agrada moltíssim, no?, perquè vegem que tornem a estar en moviment. Diputada Provincial de Turisme, Virgínia Martín, moltes gràcies per haver estat avui a Ràdio Vila-real.
Moltes gràcies a vosaltres.
De amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella, que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento, pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
Honda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
En Grúas Tomás estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol, i de la seua afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafió total: ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, te ho diu Grúas Tomás.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado
Bueno, i feia temps que no visitàvem a la localitat de Borriol i volem saber d'ella. Per què? Pues perquè és una notícia, com sempre. Resulta que han renovat el conveni en la Fundació Isonomia. Per explicar-nos això, aquí tenim el seu alcalde, Héctor Ramos. Molt bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Susana. Bon dia.
Per a que els oients ho sàpien, la Fundació Isonomia, de què va?
Pues mira, és una fundació en la que, bueno, ja fa uns quants anys que col·labora l'Ajuntament de Borriol, en la que se promociona la igualtat i la prevenció de la violència cap a les dones com a, com a cosa més forta que tenim en ells.
I quant de temps porten col·laborant l'Ajuntament, la població de Borriol, en esta fundació?
A veure, nosaltres, pues, evidentment, fa 2 anys que estem col·laborant en ells, quasi 2 anys, però crec que ve des de 5 o 6 anys cap a darrere aquest conveni amb l'Isonomia.
I any darrer any la intenció és seguir col·laborant i seguir fomentant la igualtat, no?
Sí, sí, per a nosaltres és un dels punts forts com a equip de govern i sempre que puguem col·laborar amb aquesta fundació, ja t'he dit que toquem els temes de la promoció de la igualtat, que per a nosaltres és importantíssim.
El fet de col·laborar en aquesta fundació és algo que se decidís per unanimitat dins del ple?
Tocar, bueno, farà un parell de... Bueno, això va ser en la Junta de Govern, si no recordo mal. Els convenis passen per Junta de Govern i tots els que formaven part de la Junta de Govern estaven més que d'acord en col·laborar en aquesta fundació com venien fent durant aquests últims anys.
Mire, li digues això perquè dijous 29 d'abril van tornar a tindre vostès un ple i... Què vol que li diga? Pues estem contents perquè veiem que n'hi ha molt de consens, n'hi ha molta tranquil·litat, perquè 8 punts van eixir per majoria absoluta, no?
Sí, des de fa uns mesos que va així, la veritat que este poble gaudís de l'estabilitat que tanta falta fer, perquè jo, des de que vam entrar, el que vam buscar era això, estabilitat, i reflexió d'això és, per exemple, l'últim ple, com tu has dit, que des 13 punts, més que les 13, dels 12 que votaven, 8 van eixir per majoria absoluta. Però més que això, m'agradaria destacar que és que no va haver cap vot en contra en cap dels punts. O sigui, que estem molt satisfets per la cordialitat que n'hi ha, que regne, almenys respecte al compromís per Borriol, la cordialitat regnant entre els partits. I això és molt d'agrair de cara a una alcaldia.
Vol dir que s'està treballant en bé del poble i d'aquesta manera tots han sol·licitat per unanimitat al govern que es paralitzi o se canvi el traçat previst de la MAT, no?
Sí, per exemple, un dels punts que se va votar per unanimitat va ser primer que se paralitzar i si no se podia paralitzar que buscaren alternatives a la MAT, cosa que estan tots d'acord.
També des de la regidoria de Patrimoni i Turisme posen en marxa un nou projecte. L'app Avanza Maps és una incorporació d'un mapa cartogràfic del terme municipal de Borriol que podem tindre i podem interactuar des dels nostres mòbils, no?
Sí, mira, és una de les coses de les que quan s'acabarà la legislatura a mi hi ha una gent que no li dona molta importància, però per a nosaltres és un detall que quedarà en la legislatura, que és van elaborar uns mapes de lo que és el terme i dels nuclis poblacionals i del nucli urbà i ara ho hem implementat en una aplicació, el podràs tindre al mòbil, anar-te el terme, saber en cada moment en què estàs. Bueno, té moltes aplicacions, però la que més m'agrada a mi, per exemple, és que reflexa tota la toponímia local que tenim i la veritat és que tenim una riquesa que és envejable de cada altres municipis.
En esta aplicació que a nosaltres ens pareix tan fàcil i la tenim ja en el mòbil, quanta gent ha participat? Quantes persones han entrevistat? Gent que sabia moltes coses, gent major, no?
Mira, de les coses de les que més orgullosos estem és que això va ser una feina que se va fer... va començar abans de la pandèmia i en plena pandèmia van, bueno, l'equip que se'n va encarregar d'això, va anar casa per casa, com aquell que diu, molta gent major que va eixir, va aixafar el terme, mos va explicar les històries que comportaven, perquè clar, cada senda, cada camí, cada pou, cada senya té una història, i això no és més que riquesa cultural per al nostre poble. I la veritat que va donar molt de gust veure com ha participat tanta gent que bueno, no sabria dir-te un número de gent, sobretot gent major, que ens explica les seves evidències i els seus coneixements, nosaltres els seus coneixements, i queda un poc reflexat en aquests mapes.
Mire, jo crec que la cordialitat que regna avui en Borriol pot ser fruit d'allò de que anem a preguntar als nostres majors, deixem a banda les pugnes polítiques, donem riquesa al poble i expliquem el que sabem antes de que se'n vagin, no, estos majors.
Sí, 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 perquè la gent major és riquesa per al poble. I moltes vegades la gent major, bueno, ja no la gent major, la gent en general, no entén com els polítics estem tan crispats. I si se mos omple la boca de que volem un bé comú, pues ho hem de reflexar. Ara mateix, aquesta cordialitat és un poquet el reflexe de les ganes que tenim tots de treballar pel poble. Evidentment, des de l'equip de govern volem això, i sempre hem buscat l'estabilitat que li fa falta a un poble per a tirar cap avant.
Quan estaven confeccionant este projecte, parlaven o eixien a relluir persones que feia temps que a lo millor estarien oblidades i de cop van tornar a tindre protagonisme en la població, no?
Sí, molta gent que bueno, estava passant un poquet desapercibida. Això també és un poquet... Este poble ha crescut molt, en 15 anys s'ha duplicat la població. Esta gent major que abans anava pel carrer i tenia un sentiment així tan de propietat, pues s'havia anat difuminant un poquet. I per exemple, gent com jubilats, agricultors, pedrapiquers, s'havien quedat un poquet, no tenien tant de protagonisme, i això els ha donat molta vida, I jo sempre diu, moltes gràcies per haver-nos contat això, per haver-nos assenyalat al senda, i els que te ho agraïen eren ells, que estan superpagats d'haver col·laborat i de donar, és que, bueno, de prestar els seus coneixements. Ha sigut una passada, la veritat, tot, des del principi.
Esta gent major ens torna a donar esta lliçó de motor econòmic, perquè, clar, si ho posem en este moment en valor, és una forma d'atracció turística a Borriol. Qui coses?
La veritat és que primer la il·lusió que hem tingut tots en col·laborar en este projecte. Però és que ara que està fet, veus tot el que hem passat i és... Claro, bueno, jo soc un enamorat del meu poble i la veritat és que per a mi és una passada de ferramenta, però és que ja no... Ja, la pot apreciar qualsevol persona que no sigui el poble, és que te marque metro a on estàs,
claro.
Tota la toponímia, tot el que tenim, tota la riquesa que este terme tindríeu que veure cada cap de setmana la gent que ve, que jo sempre dic que si farem pagar un euro a tots els que xafen el terme,
sí.
Estan superrics.
I després també com, per què un puesto se denomina d'una manera o d'una altra, ells són els que ens ensenyen d'on ve, no?, i ese llenguatge.
Sí. A més, popularment, així, bueno, com he comentat, ve molta gent a xafar el terme, els caps de setmana, sobretot. I sí que t'has adonat que coneixien sendes o llocs per noms.
Sí.
Noms, neologismes que quan els ho dies a la gent major se tornaven una miqueta locos i dius, però què dius, home, això no se diu d'una altra forma. I clar, és molt curiós, i el que volem és preservar els noms autèntics, així com, per exemple, hi ha una baixa que se diu la Punxosa, que jo, com a practicant de mountain bike, sempre dic, la Punxosa. I quan vam anar a veure una persona major va dir, però que era Punxosa? Bueno, va estar a punt de pegar-nos una gallada i dir, és un poble de tota la vida. I pues, Bueno, está de que la lleno conegue, que diga la punchosa, pero que había filo que se conoce desde el pobre, pero si sabemos el segundo autóctono, pues mejor conocerlo y es pobre. A partir de ahora, prohibir la punchosa.
I sobretot hem de recordar que el poble que no coneix la seva història no té futur. És, si no coneixes el passat, no tens futur. Mire, algo que també ens ha cridat poderosament l'atenció és que des de la regidoria d'educació, que a voltes aquestes regidories en pobles menuts ho fan tot pràcticament sense esperar res a canvi, s'ha fet un projecte de voluntariat en tots els gastos coberts, no?
Sí. Bueno, tenim un nou lloc de treball, que és la tècnic de joventut, i des d'ací vull donar l'enhorabona a la tècnic de joventut perquè mos està fent una faena increïble i impulsada per la regidora de joventut, que és Paloma Vicent. Mm. Des d'ací vull donar l'enhorabona a ell i també a un xic, un jove d'ací del poble, que s'anirà un any a formar-se a Porto, gràcies al curs que hem fet i que podrà gaudir d'un any d'estància a gastos pagats formant-se en Portugal, cosa que estem d'enhorabona. Només cal parlar amb el xic i està superil·lusionat. Fa gràcia això perquè diuen que si sobra personal així a l'Ajuntament, que no valia per res, no sé què, i te dones compte que aquestes cosetes s'aconseguissin a base d'això, de tindre un personal com Borriol es mereix, un municipi de més de 5.000 habitants, que té una tècnica de joventut que està furgant molt, que està fent molt pels joves i que fa falta personal. I això és el que ens dona ales i el que va enriquir a este poble. Mira, i gràcies a això, este xic estarà un any a Portugal.
Sí, sa mare, veiem el comentari, i sa mare estava molt contenta perquè dia que el seu fill va fer algo que li agrada molt, i és treballar per formar, en este cas, són a xiquets de futbol i de forma sense res a canvi, és a dir, formarà xiquets a canvi de donar-los formació, simplement.
Sí, tot això és gràcies a la tècnica de joventut i a la regidora, que han treballat molt entre de baix les pedres, esta formació que disfrutarà este jove del poble un any.
Altra cosa que també no han parlat, hasta ara, perquè no l'havíem tornat a entrevistar, el canvi de regidor en veïns de Borriol, bé?
Sí, a veure, la relació era bona abans i la relació és bona ara. Sí, nosaltres estem més que satisfets en el que és el pacte. Estàvem abans i ho estem ara, i esperem estar-ho molt de temps, fins que dure, clar.
Pues en això ens quedem. Héctor Ramos, alcalde de Borriol, moltes gràcies per haver entrat. Ja sap que estàs a casa. I molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, Susana. Sempre un plaer.
Sempre voy a l'Amador por si aparece.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
100% eléctrico o híbrido. ¿Híbrido o híbrido enchufable? ¿Azul oscuro o azul claro? Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros.
I ara se venim a la localitat, a la ciutat de Villarreal. Per què? Pues perquè estem contents perquè Joventut reprèn la Fira d'Estudiants per a facilitar als joves l'elecció de la seva trajectòria professional. Després de que l'any passat tinguera que anul·lar-se, se torna a recuperar. Per això tenim a la regidora de Joventut, Anna Vicens. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana.
Quantes coses se van quedar parades, sobretot en la seva regidoria, l'any passat, eh?
Sí, així és. De fet, la setmana d'abans que es decretava l'estat d'alarma, la regidoria de Joventut va presentar dos projectes que malauradament doncs, vam haver d'anul·lar degut a les circumstàncies sanitàries, i un d'aquests projectes va ser la Fira de l'Estudiant, que per primera vegada anava a posar en comú totes les opcions formatives i les eixides laborals a l'abast de tots els estudiants de Villarreal. I doncs, malauradament no va poder ser, però enguany ja per fi la Fira de l'Estudiantat serà una realitat. Uh-huh. I que l'únic que serà de manera telemàtica, ja que convenen al voltant de 58 expositors de tota Espanya. Evidentment, pues, no ens arriesgàvem a que al final aquesta fira pues, fora difícil no complir les mesures de seguretat.
Se farà del 10 al 14 de maig,
sí,
i compta, com bé vostè ha dit, amb un bicentenar d'estants confirmats. I jo crec que a les hores d'ara ja supera això 50, van per 58,
sí.
No?
Sí, al final són 58. Al final la Fundació Globalis de Villarreal també ha volgut muntar un expositor telemàtic, i al final seran 58. Van a participar pràcticament tots els instituts i de la localitat, i també alguns de la província de Castelló. I bueno, crec que és molt positiu, no?, facilitar als joves l'elecció de la seva trajectòria professional. N'hi haurà estants de formació reglada, de formació no reglada, universitats, centres que faciliten la formació professional, perquè a dia d'avui és uns estudis, no?, que al final tenen moltes eixides laborals. També vindrà l'exèrcit, la policia i bueno, com havia dit també Global, moltes associacions del poble també estaran presents en aquesta fira, i els estudiants han de registrar-se en la pàgina web firadelestudiant.es, que l'únic que necessites per accedir a la plataforma és una adreça de correu electrònic, i allí podran dirigir les seues consultes o bé per el xat de manera directa amb els estants o bé per correu electrònic.
Està oberta, des de dilluns passat està oberta el poder escriure-se,
sí.
No?
Sí, així és.
En la web que vostè ha dit, eh? Uh-huh. Participarà també el programa Joves, de Joves Oportunitats.
Sí, així és, i també l'Escola d'Adults de Villarreal participarà. El que és que pot inscriure's totes les persones que vulguin. Evidentment, si diu Fira de l'Estudiant, no està associada a la joventut, evidentment, encara que ho organitzi la regidoria de joventut, una persona en 40 anys, en 50 anys, que tinga inquietuds, que vulga seguir formant-se, pot, evidentment, inscriure's en la pàgina web firadelestudiant.es i assabentar-se de totes les opcions formatives, no?, que estan a l'abast. Evidentment, sempre volem, no?, que els joves estudien una carrera carrera, però conforme he dit, ara mateix els cicles formatius tenen moltíssimes eixides laborals i crec que ara mateix és una oportunitat poder assabentar-se de totes les opcions, no, que professionals que tenim a la nostra abast.
N'hi haurà 4 xerrades professionals.
Sí, aixina és. Nosaltres hem basat aquesta fira de la tendència internacional STEAM, que, bueno, STEAM és la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques, no? Perquè abarca un poc totes les opcions formatives. Però, a banda, com he dit, els joves podran dirigir les seues consultes per xat directe o per correu a tots els estants. És com si els estants foren presencials i tu t'arrimes a una a preguntar un dubte, doncs d'aquesta manera l'estant és virtual i podràs dirigir-te per un xat directe. I també hi haurà 4 xerrades professionals, que són la importància de la formació contínua, els programes de mobilitat internacional, la formació professional i les seues eixides laborals, i el programa STEAM, no? La formació del futur i del present.
És el nom d'aquestes 4 disciplines o matèries, clar, està clar.
Sí.
La joventut, en aquest moment, vostè diu que és una forma de donar suport, perquè jo crec que més que mai té més obstacles, eh?
Sí, així és. La joventut, sempre se parla de futur. Jo crec que la joventut és present. Ha passat un any molt complicat en aquesta pandèmia i crec que és moment, no, d'estar al costat dels nostres joves i posar, pues, com he dit, no, en comú totes les opcions formatives que tenen al seu abast, no, que no tinguin que desplaçar-se fora, conèixer universitats que estan fora de la Comunitat Valenciana o que puga estar tots pues, en el ordenador de casa, que pugui saber totes les opcions que hi ha, i crec que és una manera, no, de arrimar-se a la joventut.
Tal és que quan més informats estan, és de veres que poden elegir millor. Presenta la programació de curs d'estiu també, no?
Sí, en estiu sempre solem presentar una programació molt formativa. Aprofitar els mesos de vacances per a formar-se és fonamental. Per això pràcticament tots els cursos són de formació. Sí que és veritat que el dia 12 de juny contarem amb una escape room a l'Espai Jove. Els joves podran inscriure-se a partir del 3 de juny i és a partir de 14 anys. L'escape room és una activitat que a la joventut li encanta i és una manera, no, de passar el temps. També per primera vegada anem a fer una sèrie d'activitats de senderisme que seran el 15 de maig, el 22 de maig, el 29 de maig i el 5 de juny, i crec que també és una manera, no, de conèixer gent també de la teua edat i crec que serà una activitat molt, molt beneficiosa per a la joventut. I després, de manera formativa, tindrem el curs de manipulador d'aliments el 23 de juny. En juliol serà el famosíssim curs de monitor de temps lliure que sempre és un èxit, que serà del 5 al 21 de juliol. I després també el curs de menjador escolar del 23 al 26 d'agost.
Mire, en el primer, el de Sky Room, ho tenim claríssim, però el de senderisme, per exemple, que algú vulga apuntar-se a fer este curs de senderisme, places limitades, temps per a apuntar-se...
La veritat és que l'únic que tens que fer si vols a participar d'aquestes activitats de senderisme és acudir al punt de trobada on la regidoria de joventut ha facilitat una sèrie d'autobusos, i la del 15 de maig l'activitat de senderisme serà seguint del Millars i la eixida serà des de la parada de bus de la Mare Déu de Gràcia. El 22 de maig l'activitat serà en el embassament de Citar i la eixida en la parada de bus de l'Avenida França. El 29 de maig en la desembocadura de Millars i la parada serà en el pont de Santa Quitèria, i el 5 de juny coneixem Santa Bàrbara i la parada de bus també a l'Avenida França. L'activitat serà tots els dies de 9 del matí a 2 del migdia.
Bueno, és un bon plan, este senderisme.
Sí.
El curs de temps lliure, que també em llama l'atenció, curs de manipulador, sap el que és, però curs de temps lliure, quin perfil de gent se presenta?
Pues és bàsicament joves a partir de 16 anys. Aquest curs després serveix per a treballar en escoles d'estiu, en activitats extraescolars. Està dedicat a formar per a treballar en la infància. Les preinscripcions són del 7 al 20 i convide a tota la joventut de Vila-real que vulgui fer este curs a apuntar-se el mateix dia 7, perquè les places volen. Se fa una preinscripció perquè normalment sempre solen haver més gent que places, es fa una preinscripció i després davant del secretari municipal fem un sorteig i a partir del número que ha eixit s'apunten, pues, les persones que caben en el curs.
I el curs de menjadors?
El curs de menjadors igual, també té molta demanda perquè després serveix per a treballar en els menjadors escolars. Ara mateix, conforme està la pandèmia, normalment n'hi ha dues persones per aula. Aleshores, n'hi ha moltíssima demanda i és un encert segur que si fas aquest curs acabaràs treballant en alguna de les escoles de Vila-real. També anime a preinscriure's ràpid, que farem el mateix, un sorteig davant del secretari i el número que s'ha tret, a partir d'ahir s'apuntaran tots. I la preinscripció del menjador escolar serà el 2 d'agost.
Clar, i d'on es compte? Si parlem del temps lliure, el perfil són de gent jove a partir de 16 anys, però si parlem de menjadors, el perfil d'edat va fent-se d'edat més gran, no?
Sí, evidentment, ahí se pot apuntar totes les persones que vulguin, evidentment, al del monitor de temps lliure també, però sí que és veritat que moltes voltes apunten joves, però al de menjador escolar, pues, tota la gent que tinga inquietud, no?, que vulga formar-se per a treballar, perquè ja t'hi dic que és una plaça segura conforme està la pandèmia, perquè n'hi ha moltíssima demanda de personal en els menjadors escolars. Aleshores, convide, no?, ja no només als joves, sinó a tota la població de Vila-real que vulga participar d'aquest curs de formació.
I el 12 de juny en l'Escape Room, jo crec que és que, i sé quan obriguin les places, no donarà pràcticament temps.
L'Escape Room sempre és un encert assegurat. Aquesta activitat vam fer una per a Halloween i en teníem una altra contractada per a Nadal. Però conforme estava la pandèmia i la situació sanitària vam haver de suspendre totes les activitats municipals i ho hem retrasat per ara, no?, que comencem a veure un poc la llum i aquesta desescalada. Ara mateix el diumenge ha acabat l'alarma i pues un poc, no?, l'Ajuntament ha de començar a viure, a oferir activitats a la ciutadania, i aquesta crec que serà fonamental per a tornar a encaminar a la joventut a participar de les activitats que organitza la regidoria. També la inscripció és el 3 de juny, cada persona pot podrà recollir dues invitacions i t'assegures, Susana, que a migdia ja no quedaran.
No en quedaran. Durant este temps, estos últims mesos, quantes voltes han anat preguntant-li a la regidora quan tornem a agarrar l'activitat?
Sí, així és. La veritat és que conforme està tot, tampoc mos arriesgàvem. És veritat que totes les activitats que ha organitzat l'Ajuntament, ninguna, hem tingut ningun susto ni ningun brot de Covid, però no mos arriesguem, Susana. Al final hem de complir les mesures que ens donen des de Sanitat i si no se pot, pues no se pot, malauradament. Però bueno, crec que és positiu que el diumenge s'acabi l'estat d'alarma i que comencem un poc aquesta segona, tercera o quarta ja desescalada, ja no sé les voltes que s'han desescalat. És veritat que també hi ha un nombre molt gran de població vacunada i això és fonamental, sobretot per a la gent gran que no correga ningú tipus de risc.
Pues ja sabem què ens organitzen des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Vila-real. Regidora, moltes gràcies.
A tu, Susana, moltes gràcies.
Maria, no tenim prou Madrid, que me poses Shakira també.
De Te Dejo Madrid, però clar, és una declaració d'intencions.
Absolutament.
Intencions. Si haguera sigut el barrio nos fuimos pa Madrid, doncs no, però et dice ja de banda, és lo bo.
I ja està. Les dos del migdia. Demà ens retrobem, Maria.
Sí, com no.
I a vostès, a vosaltres, ja sabeu, no bona neu, perquè ara ve esports, Javi Mata i companyia, perquè demà, que hem de fer? Pues guanyar. Me pinch more.